els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició, la primera de l'any, de la secció Llevat dins la pasta, aquesta temporada, la cinquena, ja en el marc d'aquest programa sense distància, on ens podeu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o a la repetició dels dijous una mica abans de 6:45 del matí. Per als qui ja ens seguiu i per als qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i crida a la transformació personal. Podeu trobar els programes a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Maria Guarch, bona tarda i bon any.
Bona tarda i bon any.
Bé, introduïm avui el nostre testimoni, que és el de Patrícia Castro.
Quina és la veritat horrible que s'amaga darrere l'argot neoliberal i les elites econòmiques actuals? Que el preu a pagar pel progrés som tots nosaltres. Aquesta pregunta i resposta contundents les planteja una jove sociòloga barcelonina, filla d'obrers industrials, que ha publicat el llibre Tu precariedad y cada día la demás gente. Patrícia Castro, l'autora, és la nostra convidada d'avui.
Doncs la saludem ja, Patrícia Castro. Bona tarda i gràcies per haver vingut.
Bona tarda i bon any. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
El teu assaig sobre l'extensió de les desigualtats i les diferents cares de la precarietat és avui protagonista per nosaltres. Bé, en aquest llibre distingeixes entre enfonsats i salvats en una societat dual. Qui són els uns i qui són els altres?
Aquest terme és una cosa, graciosa, és trista, però la vaig treure d'un llibre de Primo Levi. Primo Levi és famós per parlar de l'Holocausta i a mi em semblava que, si més no, avui en dia vivim en un moment també de profunda injustícia social i de desesperació de molta gent. Els enfonsats, en aquest cas, seria tota aquesta gent que no aconsegueix salvar-se de les condicions econòmiques i socials que vivim avui en dia. I els salvats, aquella gent que, sigui com sigui, pot no només triomfar, sinó continuar a enganxar el sistema, encara que sigui una forma molt precària, però que continua. Llavors, també és aquesta tensió, no?, entre no voler caure, però saber que estem allà i estem veient com molta gent cau.
En un article a La Vanguardia, del professor de la Universitat Pompeu Fabra, Eloi Serrano, indicava que el 80% dels alumnes s'ubicaven en la classe mitjana, la resta en la classe treballadora i rarament en la classe alta. Però en ser preguntats per les pautes d'ingressos de la seva família, el 70% vivien exclusivament de vendre la seva força de treball. Hi ha un desclassament dels treballadors que pensen que són classe mitjana, sobretot per l'endeutament?
Hi ha potser una falsa consciència o una nul·la consciència en la posició social que ocupem tots. És a dir, al final, la nostra relació amb el nostre treball i també amb la societat en general ha quedat com molt desvinculat, molt esborrat. Per tant, hi ha moltíssima gent que realment es pensa que és una cosa, però viu, treballa, sent i pensa com una altra. I jo crec que això és també explica molt en el moment que ens trobem avui en dia, com hi ha molta gent que pot actuar d'una forma i estigui patint unes condicions econòmiques, socials, i ja podem parlar planetàries amb el canvi climàtic, i pensin unes altres. Llavors sí, hi ha moltíssima gent que és, podríem dir, classe treballadora o classes populars, això dona igual, però que sí que és veritat que tenen una condició molt més pobra i precària de la que realment es pensen.
Llegim en aquest assaig, Tu precariedad y cada día la demás gente, per exemple, que les ocupacions que generem no produeixen el benestar suficient per cobrir les necessitats de les famílies i els individus. Per què la precarietat cronificada de cada cop més gent és un problema per a tothom, Patrícia?
La precarietat, en general, és un problema per a tothom perquè, al final, per una banda, ens empenya a tots a no sentir-nos segurs. Per tant, vivim en una societat insegura que genera inseguretat en els individus i també això afecta a la creació i l'establiment de relacions, perquè al final, si nosaltres com a persones no ens sentim dignes, si no ens sentim amb cert benestar, això ens acaba afectant a tots els àmbits de la nostra vida i, evidentment, el treball és una cosa molt important perquè és el que més dediquem a les nostres vides, no? És on passem més temps de cada dia. Si això és una font d'inseguretat i d'incertesa, acaba afectant a totes les nostres altres relacions. Però és que, a més, no només és una font d'incertesa perquè ens tractin malament, és directament perquè, com tu bé deies, que no ens dona per reproduir-nos com a persones. Per tant, això és un problema molt gran. Jo crec que realment és una emergència social que no es parla del que s'hauria de parlar.
David Casasses afirma al llibre que el gir neoliberal del capitalisme ha trencat amb mil bocins el pacte social de postguerra, mitjançant el qual les classes treballadores renunciaven al control de la producció a canvi de nivells rellevants de benestar mediat per l'ocupació. Això ho podríem dir? Explica'ns-ho.
Totalment. Sona més complicat del que sembla, però al final, amb l'establiment dels estats de benestar que tots coneixem, potser a Espanya, a Catalunya, va ser més tard, però dona igual, és el mateix context, en el sentit de, al final de la Segona Guerra Mundial, al final el sistema econòmic esclata pels aires, no? El nazisme, però el feixisme, etcètera, etcètera, i el que queda és una societat que no està vinculada, amb molts morts, ferits, institucions que han saltat pels aires, com per exemple els governs, Alemanya, França, etc. I el que es necessita és alguna cosa que refundi el vincle entre les persones. Llavors, el 45, a més també d'aquests estats de benestar que comencen a funcionar, estan per exemple els drets humans, és a dir, és un moment social molt important perquè es diu, bueno, quina societat volem formar, cap on anem, i de fet hem viscut d'aquesta herència fins ara. El gir neoliberal el que fa és trencar tot això, però no ha creat res més que no sigui individualitat i desvincular a les persones. Per tant, si encara continuen funcionant certs pactes a la societat, són aquests que hem heretat de fa no gairebé 100 anys, però 80 sí. Per exemple, el papa Francisco, el Fratelli Tutti, a l'encíclica, també parlava tot això. És a dir, la fraternitat, la igualtat, la solidaritat entre els individus és molt important i no li donem... És que no és la importància que es mereix, sinó la centralitat a la vida, que realment funciona així. Per tant, vivim en un sistema que està com embogit. Per una banda, ens diu el que hem de fer, que està totalment contrariat amb el que són la vida de les persones. I, bueno, fins a quin punt.
Sí. En el llibre es parla de l'individualisme i, de fet, el sotstítol és Desigualtat i ansietat en el segle XXI. Creus, Patrícia, que el capital ha aconseguit escardar la fraternitat de la classe treballadora?
Jo crec que ho intenta, la fragmenta, fa mal, però si les coses... Bueno, com deia Antonio Gramsci, crec que és, no? Ser pessimista, però de l'intel·lecte, però al final, no? Hi ha alguna cosa que ha d'haver-hi certa esperança. Jo crec que, malgrat tot, sempre les coses continuen anant endavant perquè no ens acaben de fracturar, però sí, ha fet una ferida, diguem-ne, que molt gran, una escletxa molt gran en la solidaritat de la classe treballadora.
I consideres que els relats neoliberals i, en darrera instància, l'alienació estan despistant els treballadors del que és important?
Bueno, estan... Al final, el que no permeten és tractar amb una realitat que és allà. És a dir, el que fan és, mentre... Podem parlar també, si voleu, per exemple, amb la seguretat social, per exemple, amb els metges. Ens parlen, no, s'han de fer retalls, o sí, posarem un metge no sé on, però en realitat el que no ens permet veure és que el sistema no funciona. I es necessiten mesures molt més grans que posar un metge, parlar del pa directe en un lloc, és a dir, són mesures sistèmiques que no s'estan fent. Per tant, sí, el que ens passa és que podem veure certes coses que no funcionen i entendre com coses molt individualitzades, però no estem veient el panorama complet.
Recordem que estem parlant avui sobre precarietat i treball amb la sociòloga Patrícia Castro, autora del llibre Tu precariedad y cada día más y cada día la de más gente, volem dir. Bé, de quina manera es podria recosir aquesta fraternitat entre els treballadors, tenint en compte que quan ens has parlat del substitut d'aquell pacte clàssic, aquí no sembla que hi hagi una alternativa bona.
En aquest cantó sí que podem dir... El llibre presento com opcions o coses que es podrien fer...
Sí,
que...
dones Pau, propostes, vaja, fas propostes.
També és una mica un laboratori d'idees, no? És a dir, què falta, doncs, reindustrialitzar el país? Doncs fem indústria. També perquè això també vincula d'una altra forma diferent a les persones amb l'entorn que tenen. Perquè també un dels problemes de la nostra societat és la nula relació que tenim amb allò que fem o que produïm, perquè realment ni ho fem ni ho produïm, i això també és un problema. Però, i també podria ser una altra solució, la renda bàsica, o una de les solucions, però... A mi m'agrada molt l'exhortació que va fer el Papa,
Laudato Deum, que és com el complement de la Laudato Si,
no? Exactament. I jo crec que aquí ja es parla del que és necessari, és a dir, refundar la societat mitjançant també, bueno, l'emergència climàtica, que jo crec que en realitat és planetària, que afecta al final a tots els éssers vivents, per tant... I aquí sí que ens plantegem una cosa que és el sostre, és a dir, no només és que visquem malament, que siguem pobres o que no puguem fer les nostres vides, sinó que ens estem intoxicant nosaltres mateixos amb el lloc on vivim. I això jo crec que ja és com potser és la mesura de pressió per poder entendre, perquè no hi ha més temps.
Sí. Mm-hmm. I quin paper juga o podria jugar el sindicalisme en tot això?
Bueno, el sindicalisme, històricament, primer el que ha fet és vertebrar lluites que estaven disperses, perquè, evidentment, tothom al seu lloc de treball pot veure que hi ha coses que no funcionen o que no li agraden o que el tracten malament, però el que fa el sindicalisme, al final, és la construcció política de les lluites, és a dir, què volem canviar, com ho volem canviar, què no funciona i també fins on és possible. I tot això sense... una ajuda institucionalitzada com són els sindicats, és a dir, com és una organització que està per sobre de les necessitats individuals, és realment impossible. A més, també perquè els sindicats i el paper que han tingut històricament també han estat com a mesures de pressió dins dels governs, fora dels governs, fent demandes que cobrien molt més enllà d'un sector en concret. Jo crec que aquesta ha estat la gran lluita i també el gran triomf, almenys el sindicalisme en aquest país, en quant, jo què sé, a defensa de la sanitat, de l'educació, etcètera, etcètera.
Els treballadors dels àmbits més productius de la societat.
O la indústria, per exemple.
La indústria, mm-hmm. també. Bé, i finalment, Patricia, en un dels dos epílegs del llibre, David Casasses argumenta que la renda bàsica és una de les sortides possibles. Recordem que la renda bàsica és una assignació monetària suficient per cobrir les necessitats bàsiques de la vida, satisfeta pels poders públics d'acord amb els principis d'individualitat, universalitat i incondicionalitat. Bé, quin horitzó veus aquesta proposta i com la societat pot apropiar-se-la, fer-se-la seva i reclamar-la?
Bueno, de fet, aquí a Catalunya tenim una oficina de la renda bàsica que estudia no només la renda bàsica, sinó que bueno, és un organisme que investiga una miqueta quines polítiques públiques es poden fer per tenir aquesta suficiència, no?, que no tenim. Jo crec que la renda bàsica va anar al camí també de la dotada de dignitat a l'individu. És a dir, és un camí també, és un principi de ciutadania, com podria ser la fraternitat i la igualtat, i que, evidentment, ajuda a la fraternitat, a la igualtat i també a la llibertat. Jo crec que compleix aquests tres principis que tant necessitem a la nostra societat. Per tant, jo crec que és molt positiu.
Ens ha acompanyat avui Patricia Castro, autora d'un interessant llibre titulat Tu precariedad y cada día la de más gente. Patricia, moltes gràcies per haver compartit amb la nostra audiència les principals tesis d'aquest llibre teu sobre precarietat i desigualtat. Enhorabona i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
La doctrina social de l'Església, protagonista també en el llevat dins la pasta, a partir del tema que hem tractat avui. El Papa Francesc, en el missatge per a la Jornada Mundial de la Pau 2024, ben recent, diu això, Maria.
No podem deixar de considerar l'impacte de les noves tecnologies en l'àmbit laboral. Treballs que en un temps eren competència exclusiva de la mà d'obra humana són ràpidament absorbits per les aplicacions industrials de l'intel·ligència artificial. També en aquest cas es corre el risc substancial d'un benefici desproporcionat per uns pocs a costa de l'empobriment de molts. El respecte de la dignitat dels treballadors i la importància de l'ocupació per al benestar econòmic de les persones, les famílies i les societats, la seguretat de les ocupacions i l'equitat dels salaris haurien de construir una gran prioritat per la comunitat internacional en la mesura que aquestes formes de tecnologia es van introduint cada cop més en els llocs de treball.
I oferim també un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que siguin eines per reflexionar i actuar. Quins recursos, Maria, avui, per acabar?
Doncs us recomanem el llibre de la nostra convidada d'avui, Patricia Castro, titulat Tu precariedad y cada día la de más gente, publicat per Apòstrof. També podeu consultar l'entrevista que li van fer a Patricia Castro a Catalunya Metropolitana en el seu web catalunyametropolitana.cat o els articles que publica a Catalunya Plural al web catalunyaplural.cat.
Moltes gràcies, Maria, i fins la propera.
Fins la propera.
I fins aquí aquesta primera edició de l'any 2024 de la secció Llevat dins la pasta, impulsada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Seguim, com sempre, acompanyant-vos els dimecres, una mica abans de 6:45 de la tarda, o a la repetició dels dijous, una mica abans de 6:45 del matí.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.